21 anys amb tu.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Aquest programa va de jota. Sí, aquesta és la paraula que hem triat per al capítol d'avui. No és molt polisèmica, però sí molt musical i molt curiosa. Sabeu d'on ve la grafia de la jota? Ens ho descobrirà Damià Roger i ballarem el ritme de les jotes d'ahir, d'avui i de sempre, perquè la tradició no mor, es reinventa. Començant viatge, el ritme de la Dolores és una jota aragonesa tradicional, perquè de jotes n'hi ha a tot Espanya, no només a Aragó. De fet, la jota va ser declarada l'any 2023 manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial. El seu estil varia segons el territori. N'hi ha, com dèiem, Aragó, Castella-La Manxa, Galícia, Mallorca, Menorca, Múrcia, Andalusia, el País Basc, Catalunya. El seu origen és discutible, encara que la RAE, la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua, dona prevalença a Aragó en definir-la com baile popular propio de Aragón, usado también en otras regiones de España. No posaríem la mà al foc per defensar el que ara direm, però una popular llegenda atribueix la seva creació a un àrab anomenat Aben Jot, exiliat de València, qui va dur la seva música cap a Calatayud, cap a Aragó, on es va consolidar, sobretot en el segle XIX. Sigui cert o no, ja és patrimoni cultural de tots. Avui sonaran moltes jotes, com aquesta jota calistrona interpretada per l'Escola de Música i Danses de Mallorca, música en la qual donar la benvinguda al nostre primer convidat, en Gabriel Frontera, mestre i director de l'Escola de Música i Danses de Mallorca. Benvingut entre avui i demà, com estàs?
Hola, com va? Bones tardes.
Com anar amb la paraula jota? T'és ben familiar, no, Gabriel?
Sí, però he de començar per dir una cosa.
Beníssim, beníssim, va perfecte, digues.
Que, bé, un parell de coses, perquè he sentit aquesta introducció i és vera, o sigui, que sempre se reconeix com si Aragó fos la cuna de la jota, i això és l'altre que després discutirem. L'origen, i l'origen, els darrers estudis diuen que precisament va ser a València, i hi ha com una espècie de glòsia que diu que la jota va néixer a València i se va popularitzar a Aragó. Uh-huh. En principi, els darrers estudis diuen que les jotes pues, varen néixer a València.
A València.
I en quant a això, en Francesc Balcaneres, que és un estudia, el folclore mallorquí, sempre ha dit que la jota és la lletra de l'alfabet. I el ball en si és una jota.
Jota, val. Sí que han de posar una jota i una jota.
Exactament. I que no és el mateix. O sigui, la jota és la lletra.
Sí.
I la jota o la cota,
sí,
cota, com diuen... O sigui, quan nosaltres anàvem a fer investigació de camp, diguem,
sí,
els vells, la jota, sí, no la sabien fer.
Sí.
I en lloc de dir jota, deien cota.
Sí, sí. Es veu que aquest so tan castellà de sa jo, no? que surt de sa gargamella, és castellà, els catalanoparlants no el tenim. I se hauria canviar perquè, no? Aquesta cota.
I en lloc de dir jota, el deien cota. Anem, sí, a ballar, sí, cotes.
No?
I o sigui, que el ball en si no és una jota, és una cota a una cota.
Ja m'ha anat bé. Començant tu aquest programa, així...
Començant bé.
No, però m'ha perfecte. J de lletra, J de ball, així ho anirem distingint, i li posarem aquesta J, aquest so més castellà. Mos va molt bé començar xerrant amb en Gabriel Frontera, un home que des de l'any 1978, si jo no ho he llegit malament ni ho he calculat malament, dones classes de boleros i de jotes, i més coses segurament, però que és més fàcil de ballar, Gabriel?
Nosaltres començam, l'escola se va obrir l'any 75, jo pràcticament des del 76, diguem, vaig començar a donar classes. I puc dir que m'he donat per mig Mallorca, sí, de classes. Fa molt d'any que n'ensenyo. Nosaltres sempre començam per bolero, perquè els boleros són més mal d'aprendre. I així com les jotes han estat sempre molt més populars, l'escola era escuela bolera i significava que havies d'anar més a aprendre boleros. I això també és una explicació, perquè pràcticament tota Mallorca ballava jotes, i en quant als boleros hi havia puestos molt determinats, sobretot per Ponent, per Andrai, Serracó, per allà, per aquella part, no sé per què, suposo que qualque mestre degué aprendre a ballar boleros, i aquella part de per allà ballar més boleros. I en quant a les jotes, va ser més per tota Mallorca en ballava. I nosaltres, a l'escola, els inicis sempre els començaven amb boleros i després segueixen en jota. Són molt més bones d'aprendre.
Sí?
Tenir en compte que un bolero és un 3x4, és un ritme de vals, i el vals el balla tothom. I si tu vas a cercar un vals, és un 3x4 lligat i una jota és un 3x4 puntejat. Però és el mateix, una persona que sap ballar un vals sap ballar una jota. En quant a un bolero, no.
Ja, el bolero, perquè són passes més diferents, t'has d'aprendre això, el primer, el segon, no? Jo ara no me'n recordo quan era petit. El primer pas, el segon, el tercer, el quart, no? Te'ls anaves aprenent un darrere l'altre.
Sí, vas aprenent els punts a poc a poc i després vas ballant. De totes formes, nosaltres a l'escola, jo sempre ho dic, nosaltres no ensenyem balls concrets, nosaltres ensenyem a ballar.
Ja.
Nosaltres ensenyem passos de ball, i amb aquests passos després van inventar els balls. O sigui, el ball mallorquí té una característica, bé, un parell de característiques molt especials. La primera de totes és que és un ball matriarcal. La dona comanda i l'home l'ha de seguir. Això és la característica més fonamental i crec que pot ser un dels únics puestos en el món on és això. Nosaltres, quan t'ho explicam, la gent se posa a fer amb balletes, perquè diu, ho veig com ser dalt, sempre encomandat, i és veritat. És un ball matriarcal i després improvisar. A dins nosaltres vàrem fer molta de feina de camp, i quan anàvem a Nervea, ens això, com ballàveu? Ells sempre vol dir, nosaltres sortíem a ballar i som a l'havia de seguir. I això és el que hem intentat fer nosaltres.
Molt bé.
Nosaltres ensenyem a ballar, i després la dona comanda i pot fer tot el que val i som home de seguir.
Molt bé. I aquesta idea val tant pels boleros, per les jotes, per tot el tipus de balls?
Sí, boleros, jotes, fandangos, mateixes, tot el que sigui el ball mallorquí, tot és un ball, ja dic, improvisat i matriarcal. Avui en dia comanda qui pot o qui en sap.
Ja, vamos, també.
L'home normal, de fet, avui en dia, pues, tant comanden homes com dones, com el que sigui. Però la parella típica, tradicional, de tota la vida, el que hem vist, que és home o dona, pues, quan surt un home i una dona a ballar, la dona és la que comanda.
Vinga, i doncs nosaltres avui xerràvem de jotes, aquest programa va de jotes i de jotes també, eh? I ara parlàvem amb en Gabriel Frontera i li posàvem un poc més de ritme. Aquesta també és vostra, Gabriel, de l'Escola de Música i Danses de Mallorca.
Sí, sí.
La jota de l'Oliva. No sé si les jotes són diferents segons les illes. Allà se ballen diferent a Mallorca, Menorca, Formentera?
Sí, completament diferent. La jota és una cosa, o sigui, la introducció que has fet és molt bona. I és vera que tota Mallorca balla. Mm. I, a més, la mateixa en el canal fa la jota mallorquina, Aragó li diuen la jota aragonesa i a un altre lloc li diran una altra cosa. Hi ha una cosa molt curiosa, xerrant de la jota mallorquina aragonesa. Si escoltau, ho vaig descobrir no fa poc en això, escoltant música clàssica, el compositor Rus Glinka té, si cercau, té jota aragonesa. I a la jota aragonesa, que ell està en pla sinfònic, un moment donat posa el que és la jota mallorquina. O sigui, el bo d'això, clar, o sigui, la jota, ja dic, s'interpreta el ritme. I Aragó, la jota aragonesa, per Castella, la jota manxega, per Galícia són les munyeres o les jotes gallegues, tot nomen jotes, i perquè interpretem el ritme. Aquí s'interpreta el ritme, no s'interpreten peces concretes. Arvissa, per exemple, ells tenen un ball molt diferent. O sigui, Arvissa és un ball completament diferent. No té res a veure amb el ball de tot Espanya. Ells diuen, el ball d'Arvissa, que és un ball heredat dels fenicis.
Sí.
Això també s'hauria de veure. Però, vamos, és completament diferent. El que sí que tenen qualque peça, concretament una que se diu es mig, que és una jota nostra. I, de fet, qualque vegada que mos han juntat les tres illes per fer qualque cosa, toquen es mig i a Mallorca, Menorca i Formentera el ballen el seu estil.
Ah, que bo.
Lo que és molt, molt guapo, ja dic, com que s'interpreta un ritme i cada regió d'Espanya té un temperament diferent. O sigui, per exemple, pot ballar la jota mallorquina o la jota que li diguin allà, el que sigui, a València, i ells tenen un ritme més pausat. Si veus una issa canària, per exemple, que és una jota, ells tenen el ritme més pausat. A nosaltres tens la jota mallorquina, que a nosaltres és un llamp i un tro. Tot va en el temperament de cada puesto. I si et toques una jota en els menorquins, que parell que sempre s'aixequen de la sesta, pues van molt més calmats. I, o sigui, la jota existeix per tot Espanya. Està adaptada en el temperament de cada regió.
Fantàstic. I per això que mos contes, no és un ball tancat, sinó que se van creant nous moviments, segons la zona, segons el moment, no? A partir d'una sèrie de passos, és un ball viu.
Sí, completament viu. Hombre, ten en compte que sí que hi ha, per exemple, aquí hi ha agrupacions que tenen coreografies tancades. Per exemple, que diuen, nosaltres vam recuperar això de la meva padrina i ho ballàvem així, perquè la meva padrina ho ballava així fa 50 anys. Vale. I fa 50 anys fan el mateix. L'escola, te puc dir, que no fan dues actuacions iguales.
Ja.
Nosaltres, cada actuació que fem, muntant coreografies diferents quan sortim a damunt d'un escenari. Però si tu vas a una ballada, veuràs la mateixa peça ballada per 50 o 60 parelles diferents i no n'hi haurà cap ni una que faci el mateix.
Ja.
És un ball improvisat.
Improvisat. I a mi m'apareix molt emocionant i no puc deixar de mirar la gent quan estan ballant a una plaça, amb parelles, per exemple, i entra un que treu l'altre i continuen ballant, com si ja no hagués passat res. No sé si m'explica. Aquesta espècie d'intercanvi, aquesta espècie de cadena, que un entra i canvien de parella i continuen ballant. Allà no se romp res. Això m'apareix impressionant.
No. Bé, sap què és això?
No.
Això, nosaltres li deien les jotes bullengueres o les jotes robades. Mira, això sí que és una cosa que també va sortir de l'escola. Don Bartomeu, quan, per exemple, quan mos feien ensenyar a nosaltres, per exemple, cada vegada nosaltres ensenyàvem a tot de castanyeta o de manvelletes. I deia a una persona, una dona, per exemple, deia, tu surt a ballar. Llavors es deia, tu surt un home. Un moment donat, canviant de parer, pum, una dona. Un altre moment, pum, un home. Anaven canviant constantment de parers. I tenint en compte que la parella que entrava no podia repetir el punt que feia l'anterior. I així varen sortir les jotes bullengueres de fer bulla o les jotes robades. Que se tractava, i això és el que se fa, balla avui en dia, a les places, que surt una parella o una persona,
Sí,
tant un
sí.
home com una dona, i balla, no? Si per aquesta persona que surt hi ha una altra que li agrada, surt a ballar. Si en aquesta que surt n'hi ha una altra roda que li agrada aquest, surt i li roba la parella.
Sí.
Llavors això és una successió de balladors que entren i se tracta de robar la parella perquè se queda en aquest moment al mig li agrada a un que està en el roda. I a
Sí.
vegades s'ha convertit en batalles campals, perquè
Sí.
si surt un home que agradi a molts o a moltes o a una dona, pues hi ha vegades que en surten tres o quatre de cop i el ballador o la balladora se queden com a li agrada. Però se trata d'això, de jotes robades. I aquí, clar, el que això n'hi ha, per exemple, la música nostra fa unes jotes robades que encara duren 20 minuts i
Sí.
tots estem ballant i ballant i
No, no,
ballant i surt i surt i
és
surt i és
preciós.
espectacular.
És
És
espectacular. Sí,
espectacular.
és vera. Jo crec que és espectacular. Poses la pell de gallina i ho mires i t'enganxa i dius, mare meva, com és possible aquest ritme, aquesta harmonia, no? És que és brutal. Ai, sa jota de sa pota. Hem d'anar acabant, Gabriel, que bo haver començat el programa amb tu, haver distingit bé la jota, la jota, i te volia demanar quina és la darrera jota que has ballat i quina serà la propera.
Bueno, nosaltres, un dels discs nostres que es diu la jota d'en Fideu,
sí.
Una jota que varen recuperar nosaltres d'un xeremiers, i després, curiosament, si em vol posar una altra, que és la primera del disc nostre que li deia precisament la jota aragonesa,
sí,
i és una jota
sí.
rabiosa.
Sí, aquesta la tenim i te direm adéu amb ella. Ens ha agradat molt compartir aquesta estoneta amb tu i que aquest programa va de jotes. Gabriel Frontera, gràcies.
Moltes de gràcies a vosaltres per parlar de la cultura nostra, que això és molt important. És tenir en compte la jota et la lletra, el ball et la jota.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, o sí.
Això no és una jota, és un blues, el blues de Don Quijote, que canta l'orquestra Mondragón, un cavaller que du la jota en el nom, aquesta jota castellana forta, intensa, que surt de la gargamella, a diferència de la nostra lletra jota, més suau, palatal, més elegant. Però d'on prové aquesta lletra J? Li ho han demanat a un entusiasta de les lletres i de les seves grafies.
Molt bones, estimats, estimades, aquí en Damià Roger Miró, menorquí afincat a Mallorca des de fa molts d'anys i un amant total i absolut de les lletres. Per una banda, el meu ofici és la tipografia, sóc tipògraf, i per altra banda també escric versos, així que la lletra la tenc ben clavada dins. Sóc home de lletres, ja sigui faig lletres perquè els altres la puguin escriure i també jo escric. D'aquí ve que estic molt, molt, molt content que m'hagueu convidat a poder dir la meva entorn a la lletra J. Que bé, que ja a nivell històric té les seves peculiaritats ben, ben boniques, ben guapes i ben xules, i també a nivell anatòmic. No hem d'oblidar que la lletra J en el llatí original no existia. És la darrera lletra que es va incorporar a l'alfabet llatí modern. Ens podem situar en el Renaixement, el 1500, perquè em fa la idea que va ser el moment daurat de la tipografia, de l'edició de llibres, de la impremta. Van aparèixer les primeres itàliques cursives, les primeres versaletes, que són aquestes majúscules però més petites mantinguent la modulació d'estràs. Van aparèixer els mateixos llibres de butxaca i també va aparèixer la lletra J. I va ser una herència de la lletra I. I es va evolucionar en tema de sons vocàlics, de la consonant, una cosa de fricció sorda. Què vol dir amb aquest tema? Que la I llarga inicialment als escrivans medievals, és a dir, abans de que en el Renaixement ja s'ha consolidat la lletra J tal com l'entenem, abans els escrivans medievals l'embraven fent una I un poc més llarga, allargassaven el traç de la I. En alguna època això se li deia la I holandesa, per intentar no confondre la I de la J. Això vol dir que tenim aquesta tríada. En principi, l'alfabet llatí original, la J, no existia. Després, els escrivans medievals, per intentar discernir la I i que no hi hagués confusió de sons, feien una I més llarga, que era la I holandesa, i després, en el Renaixement, ja sí que es va consolidar aquest nou caràcter, que és la J. Ja sabem que la I minúscula i la J minúscula sempre han de dur punt, i aquí, atenció, perquè quan la I i la J van en majúscula, mai han de dur punt. És un error bastant comú i bastant distès que la J majúscula dugui punt i que la I majúscula dugui punt. Això no s'ha de fer mai. Després, en temes purament de construcció de la J, clar, aquesta part descendent de la J és meravellós. Tenim la J d'en Garamond, de la tipografia Garamond, que quasi insinua que la ploma, la plomilla, surt d'estràs d'una manera molt dolça. La J és una lletra que dona tant de joc que fins i tot apareixen en algunes greguerías d'en Gómez de la Serna, que són unes frases, uns aforismes, i sempre amb molt d'enginy i amb una cosa un poquet còmic, no? Ja ho deia ell, que la J és el mànec d'esparaigua de l'abecedari. I en castellà deia la J juega al hockey todos los jueves. Tota aquesta frase, tota aquesta greguería, parteix a partir de la similitud formal entre la lletra J i el pal de jockey. Després tenia una altra que era la jaqueca, és la coquetería del dolor de cabeza, que també són imatges molt xules, tot a partir de la J. Us convid a anar a llegir totes les greguerías entorn de les lletres d'en Gómez de la Serna, i també us convid a que sempre faguem utilització correcta de les J, les I's i els seus punts. Dit això, moltíssimes gràcies per deixar-me dir les meves cosetes entorn de les lletres i aprofit per saludar vos a tots i a totes. Abraçades fortes, llargues, fondes i ben sísmiques.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és informació. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Els mariners a la mà, els mariners a la mà, en es ventre si no els basta soratge. Posa'n rems per navegar, posa'n rems per navegar, els mariners a la mà.
Ja escolteu que les jotes no passen de moda, que es reinventen amb els revers corresponents i el so electrònic més modern. Aquesta que sentiu és de Changuito i aquesta que ve ara de Marala.
Només rento-me sa cara quan me mori nom d'estiu. Només rento-me sa cara.
La cultura d'arrel és cada vegada més viva i les noves generacions, molt preparades musicalment, la carreguen de sentit a qualsevol de les illes.
La muda son ser aranyia, posa la panxa en el sol i confia que si Déu vol, ai, bona anyada de tenir. Ai. La muda son ser aranyia, posa la panxa en el sol, ai, i confia que si Déu vol, ai, bona anyada de tenir. Ai. Aigú, demana'm aigú.
Anna Ferrer, cantant, compositora, benvinguda entre avui i demà, com estàs?
Molt bé, molt feliç de ser aquí.
Nosaltres de tenir-te. Avui hem triat jota com a paraula polisèmica d'aquest programa, que crec que és una paraula bastant inspiradora per tu, no, Anna?
Ai, tant. És una paraula que he ballat molt, que he ballat i cantat molt, sí.
I ballat, per exemple, en el so d'aquest Voldria lo que voldria.
teniu sabidoria, perquè jo me casaria. Viuda amb vos que m'agradau, viuda amb vos que m'agradau. Viuda sou i no us casau, viuda som, no ho puc negar. I perquè Déu m'hi ha obligada, però no me...
Que sona que voldria lo que voldria, que ja mos fa ballera des disc Paranòstic. Aquí tenim una jota. Mos vols explicar un poquet de què xerra aquesta jota?
Bueno, les jotes, la jota en si mateixa és una dansa, no?, molt extensa realment per tota la península Ibèrica i que també hemos arribat a les Balears. I per ballar-les s'acompanya de lletres molt variades que antigament s'improvisaven realment i ara mos han arribat bastantes que es van recollir en el seu moment. Per tant, la lletra d'aquesta que esteu sentint en realitat és una tria que jo he fet de quartetes que es van recollir en el seu moment i és una reivindicació feminista, podríem dir, no? És una viuda que reivindica davant d'un home que li tira els trastos i li diu que com és que el rebutja, no? I ella diu pues, que la deixi en pau, que ella ja sap el que vol, no?
I són quartetes, són estrofes ja escrites que tu has anat ajuntant i recopilant i posant-li música o la lletra és teva?
En aquest cas, aquestes lletres són recopilades, són d'arxiu,
sí.
I l'una cosa que és curiosa, que no sol passar molt, és que, per exemple, la primera i la segona ja anaven tradicionalment relacionades, no? És com una pregunta i una resposta, i un poquet de narració. Normalment les quartetes van d'una amb una, no sol passar tant que hi hagi una conversa, no? I en aquestes, potser les dues primeres ja estaven juntes, i la tercera i la quarta ja vaig escollir pues, d'una infinitud de quartetes gegant, d'aquests reculls meravellosos que ens han arribat a l'actualitat i per poder generar aquesta literatura.
Molt bé, és que realment a vegades no els hi hem donat importància, no?, a tots aquests escrits, a tota aquesta tradició oral, però quan t'hi atures amb un poquet de calma, les mires, les llegeixes i les fas teves, són molt riques, eh?
Totalment. Jo sóc una absoluta apassionada i, de fet, diria que ets la meva font d'inspiració literària per composar, sobretot per composar en català, aquesta poètica de ses gloses, diria, perquè en el seu moment naixien en format de glosa, sí. No? Així com a cant improvisat.
Sí, sí. I, a més, per compartir. És una música, jo la sentia, a part de que t'agafa ballera, és una música per compartir més que per cantar per un mateix o mirant els ulls a una altra persona, no?
Sí, això hi ha una cosa molt interessant que explica en Eliseo Parra, que és una de les figures més importants del folclore a Espanya, que ell xerra molt de que és música per ballar, no? De que no té sentit fer-la en un context on ningú està... l'està emprant per moure's cos, no?
Uh-huh. I donam amb un altre so de jota. Aquests són tus ojos, dos puñales.
I esta guitarra que toco... Y esta guitarra que toco tiene boca y sabe hablar y no le faltan más que ojos para ayudarme a llorar y no le faltan más que ojos para ayudarme a llorar. Son tus ojos, tus puñales, que a mi corazón hirieron, las heridas son mortales, pero olvidarte no puedo, pero olvidarte no puedo, pero olvidarte no puedo. Son tus ojos, tus puñales, que a mi corazón hirieron.
Pues mira, en aquesta, a Menorca la coneixem com la jota del Mercadal i s'ha cantat tradicionalment amb una altra lletra, que és qui és aquella morena que se'n va per allà.
Sí.
És curiós perquè es diu jota del Mercadal, però jo sempre l'he pres a ballar com un fandango, vull dir, qui es creuen. Però bueno, això també xerra de la proximitat que hi ha entre aquests dos gèneres, no? D'aquest patró rítmic de fons és el mateix, que és un ternari. I en aquest cas jo vaig escollir canviar aquestes quartetes tradicionals per unes altres. Jo havia cantat molt aquesta cançó amb Salvaida i l'havia ballat molt ja des de petita.
Sí.
Però vaig decidir en aquest moment de voler-la recuperar, agafar unes quartetes que jo vaig trobar recollides a Menorca com a quartetes populars, però en castellà. Uh-huh. I me va fer gràcia especialment perquè vaig pensar que això xerraria bastant dels moviments migratoris, no? Que hem tingut a les illes. Perquè aquestes lletres, pues, com sí, com devien arribar aquí, no? Diguéssim, sí, que aquesta era la pregunta de fons. I vaig trobar grans sorpreses, com que una d'elles era una lletra de Xavi La Vargas, que estava integrada dins del cançoner popular de Menorca com a quarteta menorquina, no?
Fantàstic, no? Sí. Vale, és una demostració que també tots estan molt mesclats, que bevem de moltes fonts diferents, de molts llocs diferents i de moltes persones diferents, i això ens fa rics i especials. Però què diries que té la música menorquina i el folclore menorquí que el fa especial, que l'identifica?
Uau, quina pregunta. No sé si té una cosa concreta que l'identifica. Diria que el que identifica la cultura popular de Menorca és que som un poble que canta, així com podria dir de Mallorca, que és un poble que balla, no? que sent que... I t'ho dic jo, que ho he fet des de petita, les dues coses, eh? Sí. Però no, sent que a Menorca no hem aconseguit fer que la dansa, que es balla de bot, no? Que deies a Mallorca, o que nosaltres deiem aquí, doncs es balla menorquí, perquè és el mateix, s'integri com a part d'una cultura popular viva, sí, no? Sí. I arribi a les capes més actuals i que sigui un tema de tendència gairebé entre la gent jove i moderna, diguéssim, no? I a Menorca crec que en la dansa no ho hem aconseguit tant, però sí que a Menorca un d'esforç d'aquesta cultura popular és haver mantingut la tradició de cantar en comunitat,
sí,
no?
Sí, sí.
I diria que, per tant, no té tant a veure amb quin és el repertori, perquè crec que aquí és molt compartit, no? Vull dir que tenim les tonades del camp que m'ho remeten més en aquesta etapa turca, no? que hem viscut els Balears, i després també tenim les habaneres, que jo crec que Menorca és més present que Mallorca, però de tots aquests catalans, no? Que van venir aquí a dur-nos aquesta part del seu repertori, i que segueix evolucionant, i les ranxeres i els boleros, tot això s'ha anat quedant de diferents tradicions, i que crec que l'important és que la clau no és què es canta, sinó que s'està cantant.
Ja, sí, i parlant d'això justament, sou tota una generació de gent jove de diferents edats que estàu agafant totes aquestes arrels, aquesta cultura pròpia, i l'estàu, no sé si rejuvenint, però us estàu enganxant absolutament, no?
Que guai, quina alegria. Bueno, jo crec que és molt polit veure com cadascú des de la seva pròpia, el seu propi interès, no? Estem afrontant aquest repertori, estem reivindicant la cultura pròpia, també en un moment on la globalització pues, fa que sigui d'urgència, no? Reivindicar aquesta identitat, perquè si no te pots perdre en un mar d'homogeneïtat, no? També en els que... O sigui, que la línia és molt fina entre respectar i tenir interès per allò de tothom i de cop també que es dissolgui allò en el que tu te sents identificat, no?
Sí, sí. I ara, Nana Ferrer, estàs a dos dies de publicar Pa. Ja mos has anat fent espipellades de diferents cançons. I ja sí, has estrenat, però, en el Teatre Principal de Mo i en el Teatre d'Esborn. I aquí mos has tingut enganxats una bona estona amb aquest videoclip de celebració gastronòmica que vos heu marcat en Yeri Yeri. El deguereu disfrutar, no?
Va ser increïble, realment. Vam sortir empatxats, això sense cap dubte. Escata gengaria, yiri yiri erba, oi, oi, desiste i artari.
L'heu de veure perquè està molt ben fet, molt divertit i és tot un curtmetratge, pràcticament. I te llegia en una entrevista en el diari de Menorca, Anna, que deies que la música és com fer pa, que és el nom del teu disc. Deies, vaig heretar el sacrifici de l'ofici, perquè que vostre fèieu pa.
Exacte, jo seria la quinta generació d'aquest llinatge de forners. I, bueno, després de... En realitat, en els 14 anys ja vaig decidir que el meu era la música, no? Però, d'alguna manera, pues, m'acompanya fins a dia d'avui aquest interrogant de... Però realment deixaré morir aquest llegat tan fort, no? Que, a més, sé que a Mallorca també és un debat que està molt viu, no? Com aquest, aquesta, aquesta cosa que està passant, que els forns tanquen i que no hi ha relleu, no? Uh-huh. I això m'ha pesat molt sentir que jo podria ser responsable d'això, no? I que estic deixant aquesta responsabilitat. Però, bueno, per transcendir-ho i entendre-ho, doncs he fet aquest espectacle on pujo amb un pare damunt l'escenari, on també estic amb dos músics més, i fem aquest traspàs d'ofici en el que jo m'agrada pensar que d'alguna manera doncs no faré pa, però intentaré fer la música de la mateixa manera que ells l'han fet.
Fantàstic. I aquest pa que fa, quan, com jo dic, quan aquests forns a tota la vida fan aquesta oloreta de forn, aquesta oloreta de pa bo, que te l'enduries de perfum. Tenim tradició a la teva música, tenim tradició a l'ofici de forner. Nana Ferrer, esquies per les seves arrels familiars i territorials?
És molt rotund, sí, i és fort, també. O sigui, és fort quan les arrels que tens són tan fortes, tant a nivell d'identitat cultural com de vincle amb el territori i com de vincle familiar, que a vegades costa caminar, no? Perquè te tenen agafada en terra i costa a vegades avançar, però crec que estic en aquest moment de poder-les reconèixer com una part indispensable per estar sòlida, bueno, com que xerra de la part de desventre cap avall i ja sí. Sort, no? Però després hi ha molt a dir desventre cap amunt.
I en quin pròxim escenari te veurem, Anna, ara que surt dia 24 el nou disc?
Bueno, en aquests dies faré dues petites festes de celebració, una a Menorca i una a Barcelona, per la sortida del disc, i després el proper passa a Portugal.
Molt bé,
o sigui que me'n vaig endur, sí, m'enduc la música d'aquesta història cap allà.
Que bé, perquè l'espectacle de pa és més que un concert i ja, crec que allò és molt visual, també.
Sí, mira, de fet, l'Ernest Tortillo, que és el director amb el que he creat aquest espectacle, el director artístic, sempre diu, no és una òpera, no és una obra de teatre, no és un concierto, no és una peli, però lo es todo, sempre me diu. Vull dir que és un poc allò de la Lola Flores, ni canta ni baila, no se la pierdan, saps?
I de no se pierdan en Anna Ferrer, que te seguim i te seguirem molt de prop. Anna, moltíssimes gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Son tus ojos tus puñales que a mi corazón hirieron, las heridas son mortales, pero olvidarte no puedo, pero olvidarte no puedo, pero olvidarte no puedo. Son tus ojos tus puñales que a mi corazón hirieron. No sé qué tienen las flores y no sé qué tienen las flores que están en el campo santo. Cuando las mueve el viento y parece que están llorando, y que cuando las mueve el viento y parece que están llorando, ay, el verte me da la muerte. Que a mi corazón hirieron, las heridas son mortales, pero olvidarte no puedo, pero olvidarte no puedo, pero olvidarte no puedo. Son tus ojos tus puñales que a mi corazón hirieron, son tus ojos tus puñales que a mi corazón hirieron. Mi corazón hirieron.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Hola, què tal, Araceli Bosch i oients? Gràcies per aquesta comunicació. Jo som en Ferran Vallès. Tinc ganes avui de parlar-vos d'aquest programa de ràdio sobre ritmes tradicionals a Sa Pobla Ràdio, un programa que se diu Davant, Darrere, que agafa el nom d'un punt d'Esvall de Bot, un programa en el que mirem de reivindicar la cultura local a través de la música, donant importància també a que soni els boleros, les jotes, els fandangos, les mateixes, per què no, també a les zones de FM. El que pretenem fer és això, donar veu i so a la música d'arrel, que no té gaire bé presència a les zones d'FM, de les emissores autòctones mallorquines o menorquines, però que, en canvi, sí que hi ha setmanalment moltes ballades populars arreu de Mallorca i de Menorca. És a dir, que vos convido a escoltar davant darrere programa de ràdio a Sa Pobla dissabtes a les 11 i en podcast en qualsevol moment a xarxes socials de Sa Pobla Ràdio.
IB3 Ràdio és memòria.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
De jotes ha anat el programa d'avui. Amb aquesta jota que sentim de música nostra, comprovam que és una bona mescla de músiques d'orígens diferents, però que ens són molt familiars, aquesta jota pastera més la cançó de Pandero. Tots som d'on som i compartir ens fa més complets i millors persones. Ara toca baixar barrera i ho farem amb un compositor i músic que du la jota, en aquest cas no la jota, com ens deia Gabriel Frontera, du la jota en el nom i, a més, per partida doble.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
I ho feim amb José Jaime Hidalgo, que és músic, que és pianista, que és compositor, que és mestre, moltes coses. Benvingut a Entre avui i demà, IB3 Ràdio. Com anam?
Muy buenas tardes, buena vespre a tots.
Gràcies per ser nosaltres avui, que hem triat jota com a eix conductor d'aquest programa. I crec que no fa falta que te demani que te ve el cap si te dic jota, no? Perquè crec que tu te diuen tal qual, jota.
Efectivamente, sí, sí. Bueno, es el doble diminutivo de mi nombre, ¿vale? Que bueno, que como curiosidad, pues es una herencia, es una cosa que antes hacía mucho, ahora ya no se hace prácticamente, pero antes pues se le daban los nombres, ¿no? Y yo, en mi caso, heredé el primer nombre de un bisabuelo materno y el segundo nombre lo heredé de otro, del otro bisabuelo materno. Por eso lo de José Jaime.
Clar, i aquí tenim les dues jotes, eh? En els dos noms. De fet, tu també jugues un poc amb aquestes jotes. A mi m'encanta el teu perfil Instagram, web, etc., que és aquest JJ al piano. Amb això ho dius tot, eh?
Sí, bueno, mira, es una idea que tuve hace ya, cuando era bastante jovencito, a lo primero todo esto de los emails, y me lleva acompañando de toda la vida, y es un poco es un poco mi sello, ¿vale? Uh-huh. Además de también como productor, también juego con la J,
sí.
como también hago música para videojuegos, y en el mundo de los videojuegos me conocen como J Sonora.
Ah, m'agrada, molt bé. Mira, aquesta part no la sabia, m'encanta. Molt bé. I de, han tocat a bona porta a l'hora de parlar d'aquesta J, d'aquesta J. En José Jaime Hidalgo, en J Hidalgo, és de Xirivella, de València, i ja de molt jovenet vares dedicar a la música en el Conservatori de Música, i a partir d'aquí la teva vida ha estat el piano i la composició. I l'any 2015 vares estrenar el teu primer ballet, que era La princesa i el laúd, i el 2019 L'empresari òpera de Mozart, especialitzat en òpera i en ballet. No està mal, això, Jota?
Bueno, yo siempre me he sentido muy, muy, muy polifacético en el campo de la música. Esto tiene sus cosas buenas y tiene también como... tiene un poco un hándicap, que parece que siempre hay un poco como que especializarse, y a mí nunca me ha acabado, nunca he sido de nadie. He hecho un poco de todo. He hecho ópera, he hecho ballet, bueno, he hecho de profesor, tantísimas cosas. Hago cine mudo, hago... Mucho.
Moltes coses, sí. De fet, tens espectacles molt diversos. Ara que xerraves de cine mut, veig que tens un espectacle també en Charles Chaplin, no? Posant música en aquest cinema fantàstic, en aquest cine mut. I deies ara de videojocs. Com és posar música en els videojocs?
Hay que hacer un poquito de inversión para tener un buen equipo y buenas librerías de instrumentos. Evidentemente, tener conocimiento de composición, empezar a trabajar para algún productor, productor o un programador, como es en mi caso, que trabajo para Francisco Tellez. Yo siempre me he sentido muy polifacético y es otra de las vertientes que hago, ¿no? No, no solamente me vale con ser profesor y hacer recitales, ¿no? Y todo eso, y sino que además pues también a veces me siento en mi ordenador y me pongo a componer, a jugar, que me gusta mucho jugar también a videojuegos, por qué no decirlo.
Sí.
Y bueno, eso es un poco todo.
Molt bé, sempre la música com a fil conductor, com a eix. I deies professor, també has estat professor a l'Escola de Música i Dansa de Formentera, no?
Sí, fui profesor en Formentera, primero en, creo que fue en el año 2017-2018. Estuve en la escuela municipal de Formentera, y luego, si no te digo mal el año, creo que fue de 2022 a 2024, estuve también de profesor en el conservatorio de Ibiza y Formentera, en este caso en la sede de Formentera.
Molt bé, i què tal l'experiència de viure i fer feina a Formentera i a Ibiza, donant classes de música?
Pues muy bien, además el primer año fue muy, muy fructífero, porque además me apetecía quedarme en temporada, digamos, allí, y toqué prácticamente con todos los grupos de la isla, me tiré todo el verano haciendo música, cosa que me nutrió enormemente. ¿Ves? Pues si aún no había bastante, pues ese año me dediqué a tocar flamenco, a tocar jazz, a tocar reggae, y ahí pues aún, pues eso, seguí un poco mi trayectoria de persona que le gusta un poco saborearlo todo, ¿no? No solamente quedarme con un sabor, sino probar diferentes cosas, ¿no? Y muy bien, bueno, como experiencia, pues un poco lo de siempre, es una isla maravillosa, ¿no? Que como vamos a decir lo contrario. También es verdad que un poco para mi forma un poco de entender la vida y para lo que yo en esa época hacía, pues que también tocaba musicales en Madrid. Y bueno, hacía mucha actividad, pues se me complicaba un poco el tema de los barcos, por ejemplo, todo eso se me complicaba. Y al final, pues entre cuestiones familiares y un poco eso, al final pues me tocó volver a Valencia. Lo hice con un poquito de pena, con un poquito bastante de pena. Me hubiera gustado vivir en Formentera, la verdad.
Bé, però allà te quedes experiència vital i professional i musical, no? D'haver passat també pel Conservatori, per l'Escola Municipal de Música i Dansa de Formentera. També has posat música a un documental, a Siete Leguas. Vull dir, veiem que ets un home molt polifacètic, que no te deus saber estar quiet. Tens tota la pinta, Jota, que no te saps estar quiet, eh?
No sé. A ver, también me gusta la calma y también la busco a veces. Aunque ahora, desde que soy papi, que tengo una niña preciosa desde que tengo un añito, ahora la verdad es que la calma ya se ha acabado. Ya lo poquito que había, ahora ya va todo a tope. Pero sí, la verdad es que soy una persona muy, muy inquieta, con muchas inquietudes y es lo que he hecho un poco con mi carrera profesional, ¿no? Pues seguir un poco esa intuición. Bueno, comentar eso, que no iba en Formentera, pero yo me siento muy de Formentera y tal, es así que todos los años hago algo, ya sea lo del cine Mala Fresca, que me invitan siempre, soy el pianista de la trova de flautes, que viene maestros, vamos, o sea, súper, súper, súper tops. Intento siempre hacer algún recital. Tal es así que yo creo que Formentera, y lo puedo decir claramente, Formentera es el municipio en el que más conciertos y recitales he hecho de toda mi carrera.
Que bé, que bo, que bé, que bé, que bé. Sí, sí, mira, aquest lligam no se perdrà mai, segur, Jota, segur, segur.
Espero.
Segur, segur. I d'avui nosaltres xerram amb en José Jaime Hidalgo, músic, pianista, compositor, productor, mestre, que ens ajuda a baixar la barrera del programa i té de fer les preguntes habituals que faig en aquesta hora. I és què fas abans d'anar a dormir. T'he de dir que no és per xafardejar, és que nosaltres fem una llista amb idees que ens ajudin a dormir millor. Què fas abans d'anar a dormir?
Hombre, yo no sé si os va a ayudar mucho, porque como ahora dispongo de tan poquito tiempo, porque tengo una niña pequeñita, lo que hago ahora es intentar un poco aprovechar ese puntito antes de irme a dormir para dedicar un poco al ocio. Entonces, lo más posible es que me pilléis jugando a alguna videoconsola o alguna cosa de estas, porque es el único ratito que tengo de ocio. Entonces, ahora mismo eso.
Molt bé.
Cuando vivía en Formentera era otra cosa. En Formentera, ya, pues a lo mejor me salía fuera a que me pegara un poquito el aire, a ver las estrellitas, ¿no? A tomarte alguna cosa fresquita, un vinito, ahí bien, a que te piquen los mosquitos, todo eso.
veig que no ho oblides. I necessitem una cançó per baixar la barrera del programa fins demà. Quina mos proposes?
Mira, la primera que se me viene a la mente, que es una de mis canciones favoritas de Serrat, y supongo que de muchísima gente, porque es una canción maravillosa y que además se ha versionado una infinidad de veces, es Lucía, de Serrat.
I doncs ens encanta selecció, i amb en Serrat, amb Lucía, baixarem barrera, i amb el nostre agraïment amb en José Hidalgo, José Jaime, pels dos predins i repredins, aquest homenatge també, i per nosaltres avui en Jota. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, i gràcies a vosaltres per cridar-me,
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Vuela esta canción para ti, Lucía. La más bella historia de amor que tuve y tendré.
Es una carta de amor que se lleva el viento pintada en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón.
No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí.
Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, lo olvidé para anidar en tus brazos.
Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y tu seno. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores.
Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé,
fue por tu amor, Lucía. Lucía. Los recuerdos son cada día más dulces.
El olvido solo se llevó la mitad y tu sombra aún se mete en mi cama con la oscuridad
entre mi almohada
y mi soledad.